داي يا رحمن لي مقر كي داي لن ترنا فرقو ريدارا.
A Catalunya, cada mes, arriba una quarantena de nens que han vingut sols. Parlem de joves de 16 o 17 anys, però també, i cada vegada més, de nens que en tenen 12 o fins i tot 10 d'anys. La immensa majoria venen del Marroc. I és per això que hem volgut aprofitar el viatge que el Matí de Catalunya Ràdio fa en aquest país per conèixer els motius pels quals se'n van, com arriben aquí i, sobretot, què els espera un cop s'instal·len a Catalunya. L'Òscar Callau al Marroc i la Montse Poblet aquí han parlat aquests dies amb alguns d'aquests nens, amb les seves famílies i amb els educadors que se'n fan càrrec quan arriben als centres que la Direcció General d'Atenció a la Infància té habilitats per atendre'ls. Òscar Callau, bon dia.
Salam aleikum, anafe Tanger, Antoni. Bon dia des de Tanger, Antoni i tots els oients.
Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
Òscar, comença tu.
Doncs mira, aquest cap de setmana, a propòsit d'aquest tema que comentaves, hem recorregut el port de Tànger, per on ronden aquests nois quan es preparen per fer el salt i travessar l'estret de Gibraltar. Som al nord del Marroc, només a 14 quilòmetres de la península, i ara mateix, en el punt on estem situats, veiem com es retallen les muntanyes de la costa de Cadis, malgrat la boirina, malgrat els núvols que hi ha. Però la llengua de mar realment sembla molt petita, sembla que hi puguis arribar pràcticament nedant, no? I bé, aquest port hem estat testimonis, parcialment, d'això que ens explica ara mateix el Mohamed.
Normalmente un sábado por la noche hay un caos tremendo en el puerto de Tánger, o sea, niños corriendo para arriba, niños corriendo para abajo, y entonces a la hora de que, por ejemplo, cuando llega un autobús o un camión, ya los chavales que tienen experiencia saben dónde se tienen que meter y dónde no se tienen que meter. Entonces, como son muchos grupos, pues se pelean entre ellos, se rajan entre ellos, y como hay tanta gente, todos se quieren meter, pues muchas veces se ha matado un niño debajo de camiones por meterse.
Al port, nosaltres hem passat només unes hores, però és fàcil, relativament fàcil, trobar aquests nois del carrer que ens descriu el Mohamed Bouchamir, que és un educador del col·lectiu Al-Haima. Porten roba esparracada, regiren els contenidors i baden mirant cap a aquest horitzó que us descrivíem, la costa de Cádiz. Era la mateixa vida que portava l'Omar fa només uns anys.
Va y luego cuando vuelve hecho polvo, la ropa sucia, o la ropa zapatilla, o le han pegado. Y muchas veces le pegan en el puerto de Tánger. Y luego dice que alguna vez cuando lo han detenido la policía, ha estado tres días sin venir aquí a casa, y la madre ya estaba preocupada, a lo mejor lo han matado, a lo mejor se ha caído un camión, a lo mejor tal.
Hem visitat l'Omar a casa dels seus pares, l'Aixa i l'Absilam, al barri de Hamashuk. La mare fins i tot plora quan recorda les escapades nocturnes del seu fill cap al port.
La madre está explicando de que ellos no sabían nada porque él ponía un cojín y la sábana encima y ella hasta que se dio cuenta una vez y nada, el padre lo muchas veces le ha pegado por eso para que no baje al puerto y tal, pero él ya con la idea y que no podían, se sentían impotentes. Entonces la madre lo único que decía que tenga mucho cuidado, que lo único que le deseaba que no lo pase nada porque no puede hacer nada.
També van viure al port durant setmanes, durant mesos, els 7 nois d'entre 15 i 18 anys que hem conegut al centre de formació del programa Catalunya Magrib, cofinançat per la Generalitat.
Jo he fet molts intents de crua, moltes vegades m'han agafat, m'han portat a la comissaria del port, la meva mare venia sempre a treure'm d'allà. Sota els camions, bueno, hi ha llocs on ens podem ficar. És veritat que hi ha l'oli i la grassa i tot això, i tens molta por que et mossegui un cos, tremoles i tot això, estàs incòmode, ho passes malament, però quan el camió o l'autocar comença a entrar al vaixell, et sents un soroll que no tens por. Que saps que estàs ja dintre del vaixell i et relaxes una mica.
Aquests gossos que ens deien són els gossos de la policia, dels cossos de seguretat privada. Fins i tot hi ha un reforç militar per controlar els moviments d'aquests nens pel port. En definitiva, les forces de seguretat els fan la vida impossible.
Aquí, quan els pien, es porten a la comissaria, es peguen, es maltracten, els insulten, realment difícil. I diu, l'Ethan diu, i sí, clar, i es diuen, si vols que et deixem anar, has de pagar 60 euros. Quan es pien aquí, ens agafen, ens piquen amb un tocar i ens proposen de portar-nos, per exemple...
És realment dramàtica la història d'aquests nens que els peguen. Has parlat, crec, amb la coordinadora del centre, no? La Fàtima Ilías.
Sí, ell ens ha explicat que l'atenció personalitzada i les classes pràctiques han aconseguit que ells vegin la utilitat de formar-se, una cosa que no van aconseguir als seus pocs anys en una escola molt precària.
El tracte que ens donaven a l'escola abans és que no ens explicaven, i ara què feien? Omplien tota la pissarra amb, i ja té còpia, quan còpies et diu, has copiat en blau, i diu sí, et diu, ara copia en verd.
Ja veus, uns mètodes totalment antipedagògics. També hem visitat el col·lectiu Alhaima, que treballa a Tànger en favor dels menors emigrants, i l'antropòloga Mercedes Jiménez denuncia sobretot que els seus drets també es vulneren quan una administració que els hauria de protegir, en canvi, els repatria contra la seva voluntat. Això passa perquè els estats, diu, donen prioritat al control fronterer sobre els drets del menor.
Esa contradicció entre ser menor i ser emigrante se da de forma principal en las repatriaciones. Cuando se expulsa a un mayor de edad de Marruecos, esa persona tiene derecho a una normativa, tiene derecho a la presencia de un abogado. Sin embargo, cuando al menor se le está repatriando, hay una ausencia total de estas garantías. Las últimas repatriaciones que se han producido en el año 2007, de la que nosotros hemos sido testigos, pues de menores que se han repatriado desde Cataluña, pues el menor no ha sido informado de que se le iba a repatriar, no se le ha notificado. Ha llegado de noche a Marruecos, hasta una noche detenido. Entonces no se cumple ninguna de las garantías que establece la Convención de Derechos del Niño que ratifica España y Marruecos.
Per una experiència així va passar l'Omar. I és per això, justament per això, que la família recorda la repatriació com el fet més amarg de tot el seu periple d'anada i tornada a la península.
Cuando volvió estaba muy mal porque no dormía por la noche, no comía, se levantaba por la noche así y se ponía a llorar y estaba muy mal. Dice que ahora está un poquito mejor, pero estaba muy afectado. El padre decía que estaba a punto de volverse loco y perder la cabeza.
En definitiva, els nois acollits a programes com el Catalunya Magrib o els centres com els d'Alhaima són pocs comparats als milers que al cap de l'any ens diuen que arriben a buscar-se la vida al port de Tànger. Això sí, la seva feina, aquesta educació, les xerrades, la integració social, estan construint mica en mica una alternativa a la migració. És el que ens deien els educadors d'un centre i altre, que cal atacar el problema de la migració des de les seves arrels. Ara aquests nois somien a guanyar-se la vida igualment, dignament, però per primer cop alguns, potser no són gaires, però alguns volen fer-ho ja al seu país.
És impressionant sentir-te, Òscar. Val a dir que no molt lluny, hem fet connexions des de molt lluny, cada dia connectem amb l'altra punta de món, tu al cap i a la fi estàs a l'altra banda de l'estret de Gibraltar, però aquí és de màxima aplicació que, tot i aquesta curta distància, estem parlant de dos mons, el primer món i el tercer món, i només són 14 quilòmetres de distància. Tu mateix ens deies que veies clarament des d'Àfrica el perfil d'Europa, en aquest cas de l'estret de Gibraltar, davant teu aquest matí, no?
Perfectament, està aquí mateix i no m'estranya, ahir mateix crec que al web de Catalunya Ràdio podem posar una fotografia on es veu un dels nens en una zona del recinte emmurallat d'aquí de Tànger, i quan no estan fugint de la policia, no estan buscant-se la vida, els contenidors o el que sigui, la seva forma de passar el temps és badar mirant aquest horitzó, que per ells és una promesa de futur, l'horitzó de Gibraltar, però que representa l'entrada a la península, l'entrada a Europa, l'entrada als seus somnis, en definitiva.
És a dir, que no cal que s'imaginin el futur perquè el poden veure, el tenen allà davant, però amb l'aigua pel mig.
Aquí mateix, sí, està molt a prop, realment. Sí.
Òscar, gràcies en aquesta primera connexió en directe des del Marroc. T'anirem retrobant al llarg d'aquesta setmana i, naturalment, divendres en el programa que farem des de Marràqueix.
Aslam, Antoni, que vol dir adeu, Antoni.
Doncs adeu, Òscar.
Ves fent pràctiques, Antoni. Aslama és adeu. Salam aleikum, hola.
I la resposta és aleikum salam, això sí que m'ho sé.
Ah, doncs mira, ja saps més que jo.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Això és el que passa fins que aquests nois posen els peus a Espanya, normalment a les costes canàries o a les andaluses, on arriben, o bé en pasteres o a sota de camions que surten del pont de Tànger. Però, Montse Poblet, com arriben fins a Catalunya?
Aviam, aquests nens tenen molt clar que vénen a buscar feina i tenen una pressió familiar perquè aquesta aventura comenci a donar fruits com més aviat millor. De fet, com em deia un d'ells, la majoria no tenen ni consciència de ser menors d'edat fins que arriben aquí. Saben el que han de fer i de seguida es mouen per allà on creuen que o bé aconseguiran feina, perquè n'hi ha, o bé els donaran papers i per tant s'acabarà la seva situació irregular i podran treballar. Tot i que alguns només arribar busquen algunes feinetes o s'espavilen visquent al carrer, l'objectiu és entrar a un centre de menors dels que depenen de la Generalitat, perquè allà, i això és el que els han fet creure, tots aconseguiran els papers que necessiten per treballar. Perquè se'ls obri aquesta porta, la porta dels centres, o bé cometen algun petit delicte i se'ls agafa la policia, o tenen algun contacte que els diu què han de fer.
Cerca de Sants hay una mujer y hay un hombre y ellos están hablando árabe y yo digo, por favor, quiero ir al centro. Él dice, tienes que ir primero a la policía y después con gente hasta el centro.
Tant aquest noi com la majoria de testimonis d'aquest reportatge tenen les veus distorsionades i noms falsos perquè tothom ha preferit mantenir l'anonimat.
Fet això, el nen se'l deriva a un dels 5 centres d'acollida que hi ha a Catalunya. Primer accedeix a un alberg on dorm i a un centre de dia on passa la jornada de dilluns a diumenge.
No puedes dormir tranquilo, solo peleas. No duermes en el albergue, por la mañana desayunas y después sales y vas a otro centro. Te quedas todo el día, hasta las 7, jugando fútbol y si hacen también castellano.
En aquesta fase, la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància, ha d'investigar qui és aquest nen, d'on ve, per què ha decidit venir i si el millor per ell és assumir-ne la tutela o bé oferir-li la possibilitat de tornar al Marroc amb la seva família.
Te preguntaron cómo es tu familia, cuánto paga tu padre, de qué trabaja, tus hermanos, qué hacen, todo.
El problema, ens va dir un educador que treballa en un d'aquests centres, és que hi ha molts nens i els processos s'allarguen, segons ell, fins a 6 o 8 mesos, amb conseqüències nefastes per l'estat d'ànim dels menors.
El que més em preocupa són els nanos, o sigui, l'estat emocional dels nanos, perquè arriben a un punt que peten, o sigui, ploren per tot, com aixequen una cadira i la tiren. En els altres centres, suposo, en els de primera acollida, com Can Mas o Castell i tal, o sigui, ja tenen una dinàmica diferent, ja és casa seva. I bueno, tot i que els hi arreglin papers o no, ja estan d'una altra manera. Però aquí estan com... Què van a fer de mi, no? Me han aparcado aquí.
Impressionant, eh?
Doncs sí. Sí, sí.
Què més, Montse?
Aviam, l'Imma Pérez, la secretària d'Infància i Adolescència, la qual hem preguntat sobre tot això, ens assegura que els processos no són tan llargs, com ens diu aquest educador. Diu que duren una mitjana de 4 mesos, però sí que admet que és un procés molt complicat, que fa que aquests nens triguin més temps del que seria desitjable entrar a la xarxa ordinària de protecció dels menors desemparats.
Aquesta entrada d'aquests 40 mensuals ha fet impossible en aquests moments, a nivell de manca de recursos, o sigui, de poder tancar aquests centres que només eren destinats a aquests nanos que arribaven i passar-los directament a la xarxa ordinària. Que estem parlant de nanos que no venen derivats, que ja coneixem el nen i després ingressa al centre d'acollida per un diagnòstic més acurat, sinó que estem parlant de nens que no sabem ni qui són.
Llavors la DGAIA ha de decidir si assumeix la tutela d'aquest nen i, per tant, si li tramita els papers que està desitjant tantíssim i li ofereix la formació i l'ajuda, o si el millor per ell és tornar-lo al Marroc i que es retrobi amb la seva família.
Sí, i de moment això de tornar al Marroc i retrobar-se amb la família només ho han fet 8 nens. 8 nens que després d'estar en centres de Catalunya...
8.
Sí, sí, només
sí, la majoria es queden aquí.
La majoria es queden. Aquests nens, després d'estar en centres a Catalunya, han retornat a casa seva, però són molts els que ens expliquen que, tot i que aquest retorn és voluntari, quan se li comunica a un nano que ell podria estar en aquest grup, marxa, fuig del centre. Això ens ho ha reconegut.
Quan li diuen que ha de tornar?
Quan li diuen, escolta, tu és millor que, en comptes de que et tuteli la Generalitat, que t'acullis en el programa Catalunya Magrib. Això de que els nens marxen quan senten això, tot i que és un retorn voluntari, ens ho reconeixia la mateixa secretària d'Infància i Adolescència.
Els nostres centres no són centres tancats. Quan un nano, pel motiu que sigui, perquè no li agrada el centre on està, perquè l'obliguen a fer coses que no li interessen, perquè té una mica no sé on, quan li sembla, pot agafar la porta i marxar, per més vigilància que hi posem o més contenció educativa que fem, sí que es produeixen escapoliments.
I se'n van gaire lluny o no?
Doncs sí. Si ens refiem del que ells mateixos ens diuen, fins i tot reben instruccions de com ho han de fer.
Hay educadores que trabajan con nosotros y dicen a los chicos, cuidado, te van a repatriar, tienes que cambiar de Cataluña y no vas a ninguna ciudad que va con Cataluña, por ejemplo, Lleida o Tarragona o algo así, tienes que va fuera de Cataluña. A mí han dicho, sí.
Aquest nen parla per ell, perquè ell ho ha fet. Tot que ell està sota la tutela de la DGAIA va decidir marxar i amb la paga que li van donar els educadors i aquestes instruccions se'n va anar tot sol fins a Bilbao.
Te vas a coger el dinero y te vas a coger el billete en Arco de Triunfo. Hasta San Mamés en Bilbao. En Bilbao también tienes que ir a la policía para llevarte al centro.
O sigui, Ells diuen, hi ha educadors dels centres que m'han dit, haig d'agafar, veig a l'Arc de Triomf, allà agafes el tren i apareixeràs a Sant Mamés, a Bilbao.
Exacte.
I la Generalitat què diu?
Doncs en reconeixen que hi ha nens que marxen, com t'he dit, però ells no tenen constància de que se'ls ajudi o que se'ls donin aquestes instruccions.
Si nosaltres poguéssim saber quins són els educadors que paguen els bitllets, doncs si és una entitat, deixaríem de treballar amb l'entitat i si fossin personal propi doncs serien sancionats, perquè aquest no és el tema, sinó tot el contrari. És a dir, tot el contrari vol dir la protecció màxima al menor, i aquesta no és la protecció màxima al menor.
És a dir, ells no volen tornar al seu país, deu ser clar com un fracàs molt gran, no? I per tant a Bilbao o potser a altres llocs d'Espanya, no?
Sí, també se n'han anat a Cantàbria o Astúries, on hem parlat amb un educador que ens confirma que els nens a la que senten parlar d'un possible retorn o d'una repatriació, que és diferent, en realitat de repatriacions se'n fan molt poques. L'any passat, des de Catalunya, se'n van fer només 4 i només 8 nens van retornar voluntàriament. Doncs els nens, quan senten això, marxen de Catalunya, cames, ajudeu-me.
Hay un fenómeno como de estampida, ¿no? Los menores, por lo que cuentan, ellos, claro, en cuanto ven que otro compañero lo repatrian, además, normalmente se los suelen repatriar a través de engaños, no siempre de una manera voluntaria, pues se van. Entonces, ¿se van a dónde se van? Pues a donde tienen algún contacto de que pueda haber una atención correcta. Normalmente se estaban yendo al País Vasco. ¿Qué pasó? Que Guipúzcoa, en un momento determinado, se da cuenta de que están llegando montones de menores desde Cataluña y desde Madrid cambia su sistema a igual que Cataluña. Es decir, crea dos circuitos, ralentiza la documentación y entonces los menores están yendo a otro sitio. ¿Cuál es el sitio más próximo? Cantabria.
Sí. Val la pena rebobinar una miqueta. Són nanos que han deixat casa seva, que han travessat l'estret en els baixos d'un camió, s'han ficat com han pogut en algun vaixell, han arribat fins aquí en els baixos d'un camió, s'han escapat del centre, no volen tornar de cap manera, i tot això ens deies que n'hi ha de 16 i de 17, però que també n'hi ha de 10 i 12.
Sí, i es veu que cada vegada més. És per això que la Secretaria d'Infància i Adolescència s'està plantejant retocar la feina que fa amb aquests nens, perquè li han canviat les circumstàncies. Ara cada cop són més petits.
Cada vegada arriben nanos més petits. Tenim bastants nanos d'edat entre 11 i 12 anys. Què vol dir això? Que haurem de tornar a refer tots els recursos que hem estat fent fins ara, que eren caminats cap a la inserció. Perquè amb un nen de 11 o 12 anys, quina inserció vols fer? Ara, el que hem de començar a treballar, s'ha d'escolaritzar, és a dir, hem d'incorporar-lo a la vida ordinària, sapiguem que és un nen petit que no té cap mena de recursos.
Imma Pérez també ens ha dit que la DGAI està negociant amb el Col·legi d'Advocats i amb la delegació del govern un conveni per garantir que en els casos de repatriació aquests menors tinguin l'assistència d'un advocat d'ofici, cosa que ara mateix doncs no tenen.
Però aleshores, quan són majors d'edat, quan fan 18 anys i alguns ja els deuen haver fet o els hi falta molt poc, es converteixen ja en persones grans, en adults, immigrants sense papers, no?
I aquest és el drama, que el dia de l'aniversari, als 18 anys, hi ha una sèrie de programes, però la majoria, si no se'ls hi ha arreglat la seva situació, si no tenen papers, passen a fer més gran la llista dels immigrants sense papers.
Ja no poden estar en aquests centres de la Generalitat. Exacte. Perquè són per menors, se n'han d'anar al carrer sense papers.
Exacte.
I a partir d'aquí, vés a saber quina aventura, segurament gens recomanable, deu passar la seva vida. Doncs això és el que passa cada dia al nostre país. A Catalunya, cada mes, arriba una quarantena de nens que passen per peripècies com aquests que acabem, com aquestes que acabem de descriure, procedents del Marroc. Gràcies, Montse Poblet. Fins demà. Amb més històries relacionades amb el Marroc en aquesta aproximació que ja estem fent, perquè divendres hi farem el programa. Bon dia.
Bon dia.
Són 2:15, tal com hem dit, és l'hora del B5.
El matí de Catalunya Ràdio. Viatge al Marroc. Amb el suport del RAC. Catalunya Ràdio. 25 anys.